Benvinguts una setmana més al nostre programa de Ser Història amb David Gómez de Mora, que ens portarà un tema nou. David, què ens portes avui?
Hola, bon dia, Albert. Avui pues, te porto el barri d'en Roig.
El barri d'en Roig, que molt trobem per la Nacional 232 pujant cap a Morella, no?
Exacte, així és.
Amb Esquerra.
Sí, sí, sí. Pujant.
Molt bé. David, explica'ns.
Bé, entre els espais geogràfics que desperten sempre curiositat a aquells que ens agrada conèixer una mica més a fons el territori, considero que no podem oblidar-nos d'un barri o llogaret pertanyent al municipi de Xert, i que és aquest, és el barri d'en Roig. El barri d'en Roig, o també conegut com en Roig, és un petit nucli poblacional que trobem al ponent de Xert, tot just al costat de la mateixa vora de l'antiga carretera que connecta Vinaròs amb Morella. Com ja vam comentar en el programa dedicat a les fondes, en Roig era un mes d'aixòs punts estratègics on fins al segle passat la gent pernoctava amb els seus carruatges durant les travessies que realitzaven entre el que seria la zona nostra de la costa, l'àrea litoral i l'interior de la comarca dels Ports de Morella. Com qualsevol altre lloc, en Roig té la seva pròpia història, a banda d'alguns elements patrimonials i naturals que considero que cal remarcar i que voldríem tractar en el programa d'avui. En Roig encara conserva part d'aquesta màgia que caracteritza els pobles de l'interior del nord de Castelló. Doncs és un lloc tranquil, amb algunes de les seves cases molt ben cuidades, deixant veure certs elements que ens parlen de la vida d'abans. Així doncs, podem apreciar fins i tot una capella dedicada a la Verge del Pilar, construïda ja fa diverses dècades enrere, on antigament estava també en esta zona l'escola del poble. Fins i tot compta amb un trinquet on es poden disputar partits del nostre esport tradicional per excel·lència, la pilota valenciana. Per les afores del vial urbà començarem a veure diferents camins i sendes que connecten amb els punts de l'interior, on apreciem diferents masies fortificades i que, a més de caracteritzar-se pel seu valor històric, ens recorden la necessitat de defensar des de l'edat mitjana aquests punts aïllats i posicionats en zones de difícil accés, en les quals el manteniment d'un focus poblacional sempre va ser una qüestió crucial i que va marcar part de la història d'aquesta franja del territori valencià, caracteritzada sempre per la seva baixa densitat demogràfica. És un element molt interessant i per això voldria avui tractar en el programa la qüestió de les torres masies o masies fortificades que hi ha al voltant de la zona d'en Roig. Podem veure la que coneixem com a Torre d'en Roig i que possiblement el seu topònim podríem relacionar amb la mateixa designació que dona nom a aquesta barriada. Es troba al voltant d'un quilòmetre del punt referit, caracteritzant-se per ser una torre medieval adossada a una masia i que perfectament formaria part d'un antic sistema defensiu que, mitjançant fortificacions rurals que s'escamparien per aquesta zona, mantenien una línia de contacte que valdrà per a que totes aquestes acaben estant unides, connectant a la vegada amb uns altres enclaus que veurem per la zona. Aquesta torre es troba en un estat ruïnós, si bé encara pot apreciar-se la seva planta rectangular, així com les restes d'un aljub que li permetien proveir-se d'aigua juntament amb el testimoniatge dels seus merlets i que rematen la part superior i des d'on l'edifici es podia defensar. Aquesta àrea es reforçava amb altres masies fortificades que trobem en la zona d'en Roig, com serà el cas de la del Molinar, no gaire lluny, la qual presenta les mateixes característiques, oferint una planta rectangular adossada a una explotació ramadera, juntament amb les seves propietats per a gaudir d'un complement agrícola. Oferim-nos restes que podrien remuntar-se a un període inclús anterior a la Reconquesta i que connectaria, per tant, amb un espai d'hàbitat anterior servit, en aquest cas, per interpretar aquesta prolongació d'aquests assentaments aïllats amb el pas dels segles. Bé, una altra zona fortificada, datable durant l'edat mitjana i no gaire lluny del barri d'en Roig, seria la Torre dels Pepos o de Comaro, la qual es troba a escassos centenars de metres tal com se surt des d'en Roig, en una zona entre pins molt ben resguardada, d'on destaquen els sillars que enrobusteixen la seva obra. Sobre aquest tema, no falten precisament per l'àrea de Xert la presència de topònims medievals d'arrel mossàrab i que tantes vegades aquí he estat comentant, els quals ens parlen d'una mica d'eixa història que ja ve arrossegant aquesta franja geogràfica des d'abans de la Reconquesta cristiana, sent per exemple el del Tossal del Montgordo O, per exemple, també altres topònims que comentarem abans i que ens demostren darrere d'aquestes paraules una etimologia que veu d'un arrel mossàrab. Per exemple, el del Montogordo que estàvem comentant conserva això final i que és un d'aixòs testimonis filològics propis de la toponímia mossàrab. Tampoc podrem oblidar-nos de la zona coneguda com l'àrea de la vall de la Pea, procedent en aquest cas del derivat pedem, és a dir, peu, o també l'oronímic picosa, una altra paraula d'origen mossàrab referenciant sota la forma femenina la part alta de la muntanya. Igualment, no podem oblidar-nos d'altres formes mossàrabs amb la típica TX com succeeix en el cas del topònim Lopobatxó, en al·lusió a un pou d'aigua i que, com diem, també veurem dins d'aquest terme municipal. Cert és que encara que aquests topònims estiguen ja escampats al llarg del terme municipal de Xert, cal relacionar-los amb un entorn concret on apreciem arrels de noms que ens donen moltes pistes sobre una part de la història d'aquesta zona que pràcticament a dia d'avui encara desconeixem. Cal tindre en compte que part d'aquestes construccions defensives veuen d'un període medieval, força desconegut en la historiografia de les nostres terres, quan ja començarien a batejar-se i designar-se diferents punts del territori que avui integren eixa interessant geografia xertolina i que en més d'un cas podríem inclús procedir de construccions establertes arribada ja no només l'època de la població cristiana, sinó ja durant la instal·lació de lo que seria la cultura musulmana. Pel que respecta al paisatge i entorn més estrictament immediat al llogaret d'en Roig, tenim altres diferents masos que ens recorden aquesta forma de vida ruralitzada, a banda de diversos barrancs que descendixen des del seu relleu abrupte per aquestes muntanyes fins a arribar a la zona dels voltants del llogaret. Precisament per les afores del barri discorreix la coneguda Rambla Cervera o Riu Sec i que rep en aquesta zona l'aportació en moments de pluges torrencials de barrancs com el del Molinar i que a la vegada compta en altres subafluents provenents de la franja muntanyosa com en el cas del barranc de l'Infernet, creant així una xarxa hidrogràfica que realça encara més si cap la riquesa natural d'aquest espai rural, el qual recomana doncs mereix la pena visitar-lo i conèixer-lo a fons, ja que encara conserva eix encant que fa que la zona interior de la nostra comarca sigui un espai molt atractiu i bastant singular.
Molt bé, molt interessant, David. El barri d'en Roig sempre ha sigut part de Xert o ha hagut algun moment que era independent o depenia d'una altra entitat?
Desconec absolutament eixe refons històric. L'únic que te puc dir és que possiblement el topònim en Roig estigui fent al·lusió a, com hem comentat abans, ja hi ha una masia, un mas d'en Roig, i possiblement d'ahir vindrà el nom. Seria segurament un espai connectat, perquè sempre estos llocs que tenen una escassa densitat demogràfica necessiten dependre d'una localitat, però no te podria donar dades exactes sobre la qüestió. Jo m'he dedicat únicament a investigar el que seria la part de la distribució de les masies i aquest context històric-social etnogràfic en el qual s'implica el territori. Uh-huh.
És curiós perquè abans la carretera nacional, si no recordo malament, passava enmig del barri mateix i després com van fer la carretera nova que la van arreglar, doncs ja la bordeja, no? Ja no és allò que tens que passar per enmig del poble. I també no sé si eren aquestes cases que hi havia masies o tal, que ara ahir hi ha un parell d'establiments de turisme rural, si no recordo malament,
sí,
que li han donat també doncs, una vitalitat turística en aquest barri.
Sí, clar, i antigament, com hem comentat abans, hi havia una fonda, que era un lloc estratègic per al desplaçament de persones, de mercaderies, animals, i això, evidentment, segles enrere li donava moltíssima vida al poble perquè era un punt estratègic al cap i a la fi, era una zona de connexió entre el que seria l'àrea costera nostra del litoral i l'interior dels ports, per tant, era un punt molt important. I clar, avui en el segle XXI hi ha gent que ha apostat per este turisme rural, que ha fet una reconversió en aquest cas del lloc i que encara li dona eixa vida, perquè anem a veure, estos espais, els que som d'ací, jo sempre ho dic, que tenim l'obligació de visitar-los, de conèixer-los, perquè ja no només són una part de la nostra història, sinó també és un element que vertebra la nostra geografia i que està també intrínsecament connectat en nosaltres. Vull dir, hi ha algo més profund en aquests jocs.
Sí, perquè aquests nuclis que justet també estaven al costat de la carretera, dels nuclis de comunicació principals, pues, bueno, tenien pues, la fonda on podien descansar també els carruatges en el seu moment, ja en època romana. No dic que això fos d'època romana, no? Però en època romana era molt comú tenir aquests llocs per a canviar els cavalls, per a poder descansar després d'aquests camins tan llargs, i suposo que el barri d'en Roig, pues, bueno, no sé si sortiria per a aquesta cosa específicament, però bueno, sempre afavorir-se estar al costat d'una bona via de comunicacions i, clar, i un establiment on descansa la gent i parar i canviar cavalls.
Efectivament, així és, Albert. Vull dir, era un lloc estratègic precisament perquè estava a meitat de camí entre Morella i Vinaròs i això li donava ja una importància, clar que sí, des del punt de vista de les xarxes de comunicacions. A banda, des de Xertamé, després, des d'eixa àrea, se pot connectar amb Sant Mateu, que com tots sabem, històricament ha sigut una localitat en un pes importantíssim en el que seria la història del nostre territori del Maestrat.
Perquè un altre nucli urbà tirant cap a Morella, pues, a que em vinc al cap, al costat de la carretera, pues, tindríem a 6 minuts pues, Vallivana,
Exacte, sí.
per exemple. I bueno, també hi ha altres nuclis que sí que han sigut més grans, com Traiguera, com Sant Jordi, que també els trobem allí, però estan més prop de Vinaròs, ja
Correcte, sí.
el barri en Roig, si no m'equivoco, deu estar uns 30 quilòmetres aproximadament de lo que és de Vinaròs,
Sí,
més o menys.
un 30 i pico, sí, possiblement sí, més
Més
o
o
menys,
menys, que
sí.
ja que és una distància considerable en els mitjans que hi havia antigament de desplaçament, en carruatges i tal, que ja marcaria. Tant per pujar com que ha tornat cap a Vinaròs des de Morella, pues que era un lloc també per a parar, per a descansar, per a reprendre camí cap a Vinaròs. Tindria la seva importància, clar, en aquest
Moltíssim,
sentit.
moltíssim, més del que ens imaginem. És que, clar, caem sempre en error moltes vegades d'interpretar les coses en el suís de l'actualitat, del segle XXI, i algú avui va allí en Roig i diu, bé, això com pot ser que en el passat tinguera una importància? Doncs pues clar que la tenia, però clar, perquè hem de contextualitzar la red de comunicacions que fins fa no tant, tu ja ho saps, Albert, fins que es va desviar la carretera que passava per ahir, doncs la imatge és diferent, evidentment, i després també el tema de la societat rural de l'època, una gent, una població que en aquests llocs donaven constantment una vida, que no té res a veure, a lo millor, en la imatge que tenim avui de molts poblets de la nostra comarca que estan pràcticament, vamos, no dic deshabitats, però en molt poca fluctuació de persones fins que no arriba, a lo millor, el cap de setmana. Per això mateix, com te comentava, moltes vegades quan els historiadors, els geògrafs, les persones volem entendre el passat d'un lloc, tenim que sempre tirar d'eixos elements o variables del passat, no en l'actualitat, que per desgràcia, moltes vegades de manera automàtica o per inèrcia ho fem i això trastoca o desestabilitza el que seria la imatge real en l'antiguitat d'aquest espai.
Sí, perquè moltes vegades tenim el defecte de jutjar o interpretar coses en ús d'ara de coses que fa 2 segles, quan la realitat era molt diferent de
Clar.
l'actual.
Bé, jo crec que és algo mecànic ja en l'ésser humà. Jo crec que això és difícil poder desprendre's també ja per naturalesa, ja estaria, mos agrada prejutjar, no? O mos agrada directament contextualitzar de manera simple. I clar, és un exercici, com dic, de reconstrucció social, històrica, que moltes vegades, si s'ignoren els paràmetres, pues, t'acaba desvirtuant la idea. I en l'àmbit rural, i evidentment quan parlem de segles enrere, és molt important el tindre eixa coherència històrica.
D'aquí igual 100 anys passa el mateix jutjant-nos a la gent del segle XX, principis del XXI,
Home, de
pues va
segur,
ser...
que no te capigui el menor dubte, això segur.
Diu, estaven locos, com podien fer allò, no? Quan realment...
Ja mos està passant moltes vegades quan ens parlem de l'època dels nostres avis, no? Dels tutes, dels treballs que tan durs que feien, no? I pensem, mare meva, i muntaven allí en el matxo per agafar quatre garrofes o per arribar a una olivera i quina barbaritat, no? Clar, la gent no ho entenem avui.
No, no, clar, has de ficar-ho tot en el seu context i la societat evoluciona i, evidentment, els ulls que ho veuen també són diferents.
Clar que sí.
Pues avui David Gómez ens ha parlat del barri d'en Roig, que pertany a Xert, i bé, t'esperem la setmana que ve.
Clar que sí, Albert.